Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous, 4 de maig del 2023, en el qual repassarem a molts grans trets alguns dels aspectes més destacats de l'activitat esportiva a casa nostra. Tindrem un bon grapat de protagonistes. Avui, en primer lloc, escoltarem el tècnic del Barça d'hoquei, Edu Castro, un ex del Vilafranca, que avui doncs començarà aquesta disputa de la final a 8 de la Champions League. Els blaugranes perseguiran aquest títol europeu en una final que es disputa a Portugal. Escoltarem les valoracions i tot el que ens deia dissabte passat, després d'aquest partit davant el Patí Vilafranca, repetim, d'un Edu Castro que té passat aquí a Vilafranca i també doncs, ens parla d'aquest hoquei en general i també d'aquest panorama que es presenta en aquesta final a 8 de la Champions. També, evidentment, ens farem ressò dels equips de casa nostra. Parlarem del Noia, que aquest passat cap de setmana acomiadava aquesta lliga regular de l'Hockey Lliga amb victòria davant el Voltregà per 2-5, una victòria que no servia per ser caps de sèrie de cara als play-offs que començaran el proper cap de setmana, el 13 de maig, a les 9 del vespre, a Reus. Començarà aquesta sèrie de quarts del final per l'equip de Pere Vàries, un dels homes que escoltarem també al llarg del programa d'avui, també alguns dels jugadors d'aquest Noia, Aleix Esteller o Toni Salvador i Martí Gavarró, aquests dos protagonistes del programa Parlem d'Hockey de Penedès Televisió que s'emetia ahir dimecres. També parlarem de futbol, de l'Atlètic Vilafranca i de moltes altres coses, com per exemple el Xamba, que aquest cap de setmana jugarà el seu ascens a Primera Catalana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Gaudi Santó, sempre al teu costat, des del segle XVIII oferint qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Calvi Santó. Calvi Santó.
Doncs quan passen 6 minuts de 2:15 del migdia, comencem i en primer lloc doncs anem amb aquesta final a 8 de la Champions League que comença avui a Portugal, a Viana do Castelo, on els 8 millors equips d'Europa d'aquest esport es veuran les cares aquest cap de setmana per intentar aixecar el títol de la Champions d'aquesta competició que estrenava format aquesta temporada, un format que no acaba d'agradar a tothom, però sempre doncs, en aquest esport hi ha aquestes discrepàncies. Veurem si de cara a la temporada vinent es troba una nova solució, un nou format que pugui satisfer una mica més a tots els clubs participants, sobretot aquells d'un aspecte més amateur, d'un àmbit més amateur, com pot ser el cas del Noia, que no tenen aquesta dedicació plena, no són jugadors professionals i, per tant, doncs, tenen aquest desavantatge respecte, evidentment, als equips portuguesos o als italians, que, evidentment, juguen amb aquest avantatge de ser equips professionals. Un d'aquests equips que participa a la final a 8, l'únic representant de l'Hockey Lliga, és el Barça, un equip encapçalat, entrenat per Edu Castro, l'entrenador d'Hospitalet, nascut a Vigo, i que té aquest passat a l'hoquei de casa nostra, entrenador del Patí Vilafranca entre el 2001 i el 2003, i també passat al Noia. Va ser segon entrenador en dues etapes diferents, entre el 98 i el 2001, i també entre els anys 2003 i 2005. Edu Castro, que estava a Vilafranca la setmana passada, dissabte concretament a la poliesportiva, ja que el Barça jugava davant el Patí Vilafranca aquest últim partit de la Lliga regular. Victòria del Barça per 3-9 i el nostre company Xavi González tenia l'oportunitat de conversar amb Edu Castro no només de la temporada del Barça sinó també de com es presenta aquesta final a 8 i també ens analitzava com es troba ara mateix, quin és l'estat de salut d'aquest hoquei patins a Europa.
Una mica quin balanç fas d'aquesta fase regular on el Barça ho ha guanyat tot, menys dos empats. Quin balanç fas?
Boníssim. Crec que és la segona vegada a la història. Bueno, crec que s'ha fet molt poques vegades, no sé exactament quantes acabar tota una lliga regular sense perdre. Ho hem aconseguit, algun any anterior també ho havíem fet. Agrair als jugadors tot l'esforç de tot l'any, perquè a sobre amb la baixa de llarguíssima durada del Matí Pasqual em va trastocar els plans i hem hagut de reinventar-nos una mica en aquest sentit, i a sobre vam guanyar la Supercopa, vam guanyar la Copa del Rei. Sabem que ara comença la part més complicada de l'any passat, d'aquesta temporada, intentar no fallar en el play-off com l'any passat i sobretot a fer una molt bona competició europea.
Ara t'ho anava a dir, Edu, una més de la Lliga. Teniu l'experiència la temporada passada. El Barça pot tornar a ensopegar amb la mateixa pedra o es va aprendre de molt d'allò?
Tenim el cap això durant tot l'any. Hem sempre preparat el millor possible. Crec que hem fet una fase regular molt bona perquè això no es torni a repetir. És veritat que la de l'any passat també va ser molt bona, per tant, som conscients de que no, on no hem de tornar a fallar. Crec que ho tenim molt clar, que l'equip està molt bé, està molt consorciat per tornar a guanyar la Lliga. Primer s'haurà de començar amb el primer partit, evidentment, i després amb el factor pista fer-lo valdre i aconseguir la Lliga un altre cop.
I ara un parell de preguntes del que toca ja aquest cap de setmana, Edu. Evidentment que segurament que teniu entre seia i seia aquesta final avui de la Champions. El Barça, home, anar a Portugal i que t'hagin de tocar, has de superar tres portuguesos per guanyar una Champions. Com es presenta aquesta fase final?
Bueno, igual no són tres portuguesos, igual, perquè igual hi ha el Tricino per l'altra banda.
Sí, el Tricino se l'ha amagat.
I no sé, ara és veritat que anem a Portugal una vegada més. En els 6 anys que portem de projecte sempre les hem jugat a Portugal. Tenim el record de la que vam guanyar. Vam perdre una semifinal per penals amb el Porto. El primer any vam guanyar 3 títols internacionals consecutius al Porto, un d'ells a casa seva. Sabem la dificultat que hi ha, sabem cap a on estan en l'hoquei, que cada vegada els equips portuguesos estan invertint més i estan portant-se moltíssims jugadors d'altíssim nivell, però anem allà pensant en el primer partit. Com anem sempre a les Copes del Rei, és el mateix format que una Copa del Rei. Afortunadament hem arribat a totes les finals de la Copa del Rei en aquests anys i amb aquesta experiència anirem a saber que és dificilíssim, que ells avui mateix, el Barcelos, ha jugat amb l'Sporting i ha tingut una primera pedra de toc a una setmana vista molt important. És un rival fortíssim, el Barcelos, i després Porto Benfica, i després ja veurem, bueno, a jugar el dijous i a guanyar-nos el dret de fer un segon partit, i tant de bo que hi hagi un tercer.
I una última, Edu, la que sempre ens fem quan parlem de la Lliga d'aquí d'Espanya, no? I sempre diem, el Barça és el millor equip, però potser el Barça no té tants rivals com hi ha a Portugal, i això al final sembla que ho acabi pagant.
Bueno, respondria a la primera pregunta que m'has fet. L'any passat ens van eliminar a la semifinal el Reus, que a més aquest any va guanyar a Lisboa, va estar a punt d'eliminar l'Sporting, el van empatar al final, el Liceu també s'hauria pogut ficar, podia haver estat perfectament pel sistema de competició 3 equips de l'Hockey Lliga. També és veritat que l'hoquei està anant cap allà, però jo voldria fer una reflexió més de fons encara, perquè no només és la Lliga Portuguesa, és que els jugadors joves estan anant a Itàlia. És que el problema no és només que els equips portuguesos de futbol estiguin invertint molt, a part de l'Oliveirense i el Barcelos, sinó que a sobre els equips italians estan portant talent, els equips francesos estan portant talent, i cada vegada és més difícil retenir jugadors a l'hoquei Lliga. Per tant, crec que hem de fer un pensament, s'ha de fer un pensament, tots plegats, qui ho hagi de fer, i intentar no només que els grans jugadors se'n vagin a Portugal, en molts casos, sinó que a sobre els jugadors joves amb molt talent no se'n vagin tan bé de la que lliga.
Doncs no en tenia cap més, però ara te'n faré un altre arran d'aquest comentari, no? Quina solució plantejaries tu, per exemple?
Clubs amb potencial econòmic darrere, solucions imaginatives per aconseguir que tota la bona feina que es fa a l'hoquei va ser català, especialment, també a Madrid, també a La Corunya, també a Astúries, que això es pugui consolidar en projectes sòlids on els joves no marxin i on, evidentment, això significa esponsorització, calés, una nova llei, jo què sé, un munt de coses que han de fer que aquest esport, que és tan meravellós i que és tan nostrat, ho continuï sent.
Aquí també diria que la federació hi té part d'implicació.
Bueno, la federació suposo que et respondrien, si ara fos un d'ells, que la part més important és la dels clubs. Si els clubs tenen projectes potents, la federació el que ha de fer és gestionar aquesta lliga. No sé fins a quin punt poden ells tirar de molts projectes perquè l'hoquei cada vegada sigui millor també a casa nostra.
Doncs interessants reflexions les que feia Edu Castro després d'aquest partit a Vilafranca i també abans de començar aquesta disputa de la final a 8. Ja començaran avui amb els primers partits de quarts de final. Es disputaran dos a les 7 de la tarda al Benfica-Porto, partidàs, aquest derbi entre portuguesos, i a les 10 de la nit el Barça contra el Barcelos. Ja passaríem el dia de demà, divendres, dia 5 de maig, a les 7 de la tarda, Tricino Oliverense, i a les 10 de la nit, Sporting Valongo. En cas, ja passem a les semifinals, que es disputaran el dissabte, una a les 4 de la tarda i la segona a les 6. En la primera semifinal s'enfrontarien els guanyadors del Benfica-Porto i del Barça-Barcelos i a la segona els guanyadors del Tricino Oliverense i Sporting de Portugal-Valongo. La final està prevista per diumenge a les 4 de la tarda. Recordem que si mireu els horaris a la web de la Champions, doncs us apareixerà amb una hora menys. Estem dient nosaltres ara l'hora catalana, a la web apareix l'hora portuguesa. Per tant, si veieu aquesta hora a la pàgina web li haureu de sumar una i ja tindreu l'hora bona per veure aquests partits. Sobretot destaca, no?, aquest Benfica-Porto, el qual doncs saltaran espurnes per veure quins dels dos equips accedeix a les semifinals. Nosaltres ara fem una mínima pausa, però tornarem tot seguit.
Les Fires de Maig ja són aquí. Una fira multisectorial plena d'emocions. On passejar, tocar, provar, tastar, compartir i trobar tot el que desitges. Vine i enamora't. Del 12 al 14 de maig a Vilafranca del Penedès.
Doncs són 3 quarts de dues del migdia ara mateix i seguim parlant d'hoquei patins. Avui, ara al matí, s'ha confirmat els horaris del play-off de l'Hockey Lliga, els horaris dels primers partits dels quarts de final que arrencaran el dissabte, dia 13 de maig. Aquell mateix dia, a les 6 de la tarda, un dels primers partits, Liceo-Igualada, i a les 8 del vespre, Calafell-Lleida. El mateix dissabte 13, a les 9, el primer partit pel Noia, a Reus, davant l'equip de Jordi Garcia, i l'altre partit de quarts de final entre Barça i Alcoi, diumenge a 1:15 del migdia. Recordem que el quadre està composat de la següent manera: Barça-Alcoi i Reus-Noia per un costat, i per l'altre Liceo-Igualada i Calafell-Lleida. Per tant, a les semifinals, en cas d'accedir, el Noia es veuria les cares amb el Barça. Per l'altre cantó, un altre equip penedesenc, en aquest cas del Baix Penedès, el Calafell, si accedís a les semifinals, es podria veure les cares amb el vigent campió de Lliga, amb el Liceo. El Noia, que ja feia setmanes que estava classificat per aquests play-off abans d'acabar la Lliga regular, però arribava l'última jornada amb opcions de ser cap de sèrie, de finalitzar la Lliga quart. No va ser possible, ja que el Reus guanyava el seu partit davant l'Arenys, tot i que el Noia guanyava el seu compromís a la pista del Voltregà, campió de la Europe Cup. Va haver moments de la jornada en què el Noia era quart, ja que l'Arenys arribava fins i tot a empatar a 3 a la pista del Reus, però finalment els ganxets aconseguien tornar a posar-se per davant amb el 5-3 definitiu. Victòria de tots dos equips, per tant, Reus quart i Noia cinquè. Això sí, bones sensacions a l'últim partit, davant un Voltregà que va plantar cara, però el Noia va seguir ferm per emportar aquests 3 punts i finalitza la Lliga 5è amb 52 punts. Al final del partit podíem escoltar les valoracions del tècnic Pere Vàries.
Doncs partit complicat, com era d'esperar. Sant Hipòlit sempre és una pista complicada, difícil, un públic apreta. A més ens hem carregat molt de faltes, que això també ha anat condicionant una mica el terreny del partit. El millor, penso que a la primera part hem fet un partit seriós, molt seriós, sobretot els primers 10-15 minuts. Després les faltes han anat condicionant una miqueta, hem anat a la mitja part amb 0-2, que era un bon resultat per nosaltres. A la segona part, els primers 7-8 minuts, de fet fins al 2-3 no m'està gens bé, no m'he interpretat el que necessitava el partit. Potser el primer gol de just començar la segona part ens ha fet mal i ens ha deixat una mica tocats mentalment, però el 2-3 ens ha tornat a refer i a partir d'aquí penso que hem controlat molt bé el partit. Crec que a partir del 2-3 només ha hagut un equip sobre la pista a nivell de domini i de control. Sí, cert que ells n'han tingut, sobretot alguna pilota parada i alguna penjada de segona opció, però penso que les ocasions més clares han acabat caient de la nostra banda. I satisfet perquè hem guanyat un partit que és el que veníem, amb una pista complicada. A més hem treballat de cara al playoff, que també ens interessa, hem volgut donar minuts a tothom, fins i tot amb el Jan Marimón, el segon porter, per tant, molt satisfet de com ha anat el partit.
Aquest partit que el Noia s'emportava amb un doblet de Xavi Costa i gols de Kilian Gil, Jordi Bargalló i Aleix Esteller, el capità, que tancava la golejada per 2-5 amb un gol a 4 minuts pel final. Precisament, Aleix Esteller és el següent protagonista que escoltarem.
Finalment s'ha pogut guanyar el Voltregà aquesta temporada.
Sí, la veritat que sí, que ha sigut un rival que ens ha costat en tots els partits que hem jugat. I avui veníem a Sant Hipòlit amb la intenció de treure els 3 punts, havíem de fer la nostra feina i esperar el resultat del Reus. Nosaltres veníem amb 100% de ganes de guanyar i així ha sigut. Hem fet un bon partit i penso que això ens reforça de cara als play-offs.
Hi ha hagut un moment, no sé si a la zona banquetes teníeu transistors, teníeu mitjans d'aquests d'actualitat. Sabíeu el resultat de Reus?
Bueno, si vols que et sigui sincer, hi ha hagut un moment que sí que m'ho han explicat, però era l'únic jugador de la banqueta que ho sabia i no he volgut dir res. Però sí, de fet, ho sabíem i l'únic que havíem de fer era fer la nostra feina, guanyar i després esperar que el Reus doncs, punxés a casa seva, que era complicat.
L'eliminatòria amb el Reus estava escrita, faltava factor pista. Jo crec que l'hoquei sobre patins hi guanyarem una eliminatòria amb el Reus. Com veus aquesta eliminatòria?
Bueno, sabem que és complicat. Estic segur que el Reus tampoc està tranquil que li hagi tocat el Noia i podem anar a Reus perfectament a guanyar. No seria la primera vegada els últims anys, així que els partits seran disputats, seran igualats i tenim les nostres opcions.
No sé si has vist o parlem d'hoquei que fem a Vilafranca aquesta setmana. Teníem Jordi García, Marc Julià, queia el parany d'explicar com tirava les faltes directes. Va explicar que tenia 4 opcions. Suposo que el Blai, que li vaig poder passar, ha pres nota. És un punt, evidentment, difícil de complir, intentar evitar o llançar una falta directa.
Bueno, sí, sabem que el Marc Julià és un jugador molt de talent i us en va explicar 4 i estic segur que en té 4 d'amagades, així que no em serveix i sabem que és una cosa complicada i intentarem que en tiri les mínims possibles.
Doncs Aleix Esteller, que també parlava d'aquesta estadística que s'estava donant, i és que el Noia doncs, no havia guanyat encara el Voltregà aquesta temporada. Hi havia 2 precedents fins al diumenge passat, el de la primera volta, en què el Noia perdia a l'Ateneu davant l'equip de Sant Hipòlit, que d'aquesta manera aconseguia la classificació per la Copa com a 8è classificat, i després a la Copa el Voltregà donava la sorpresa i eliminava el Noia als quarts de final. Per tant, s'arribava a aquest partit de diumenge passat amb l'objectiu de guanyar per mantenir opcions de ser cap de sèrie, tot i que al final no va ser possible, i sobretot trencar aquesta estadística i guanyar el Voltregà per primer cop aquesta temporada. Al final va ser així i també doncs, important recuperar sensacions de cara als play-off, que repetim, començaran dissabte vinent a la pista del Reus a partir de les 9 del vespre. 2 protagonistes més, els que eren convidats aquesta setmana al Parlem d'Hoquei de Penedès Televisió, amb Xavi González, 2 jugadors també del Noia, Toni Salvador i Martí Gavarró, 2 homes que es proclamaven campions d'Europa sots 23 aquest mateix any. Els escoltem i també explicaven de com es presenta aquesta sèrie de play-off pel Noia.
Després d'aquests 2 partits que ens van guanyar, sobretot a la Copa del Rei, després de que nosaltres els hi permetíssim la classificació, per dir-ho d'una manera, a casa nostra, doncs, i més ells allà a la seva pista i això, doncs clar, nosaltres volíem, més que els 3 punts també, doncs, donar un cop sobre la taula.
Martí. Sí, sí, exactament el mateix. S'havia de guanyar aquests 3 punts i sabíem que pues, tot el que havia passat anteriorment, i jo crec que també ens ha servit una miqueta per això que diu el Toni, no? Fer un cop sobre la taula i reivindicar una miqueta l'equip també.
Doncs n'anirem parlant en els propers dies de com es presenta aquest primer partit de quarts de final pel Noia. Repetim, contra el Reus, de Jordi García, dissabte a les 9 del vespre, primer partit d'aquests quarts de final. Pausa i tornem tot seguit.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per a les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Doncs entrem en el tram final de programa d'aquest Esports 14 d'avui. Ara torn pel futbol. Aquest dissabte l'Atlètic Vilafranca comença la segona volta del play-off d'ascens a Primera Catalana i ho fa molt ben encaminat. L'equip guanyava dissabte passat per 2-1 al Cubelles, un triomf que situava en tercera posició del grup. El conjunt de Parchi et serà per davant 5 jornades molt decisives en què tot pot canviar moltíssim. Recordem que l'Atlètic en tercera posició es troba a només 4 punts del primer de grup, que és el Sitges, i els immediats perseguidors es troben molt a prop. Sense anar més lluny, el quart està empatat amb l'Atlètic. Per tant, queda molt per decidir aquests 15 punts en joc i encara aquestes posicions que poden variar. A l'Atlètic li queden 2 partits només a casa. En aquesta segona volta serà important fer-se fort en aquests partits al municipal. El primer serà aquest dissabte a 5:45 de la tarda davant l'Sporting Gavà, partit que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca amb locució d'Antoni Carbó. Aquesta setmana hem pogut parlar amb un dels jugadors i també director tècnic de l'Atlètic Vilafranca, amb Jaume de Castro. Bé, doncs hem arribat ja a la meitat d'aquesta lliga, d'aquest play-off d'ascens. Amb l'Atlètic ben situat en aquesta última jornada, doncs heu aconseguit aquest objectiu com a mínim de ser tercers de grup.
Sí, la veritat que crec que és el primer cop que entrem en aquestes 5 jornades dintre dels 3 primers classificats que tenen l'ascens directe. Venim amb una bona dinàmica, que crec que ja són 3 partits seguits sense conèixer la derrota, que al final era una mica l'objectiu setmana rere setmana, al final no perdre dintre aquests 10 partits és important. Estem amb una bona dinàmica, tenim tots els jugadors disponibles i la idea d'aquests últims 5 partits és anar amb la mateixa idea i amb la mateixa intenció i intentar sumar els màxims punts possibles d'aquí a final de temporada.
Sobretot, important no perdre la concentració en un grup tan igualat, perquè, per exemple, venim d'unes jornades que tots empatàveu.
Sí, la veritat que aquí els equips doncs, ja van a lo que van, no? Sí que és veritat que en aquestes 5 jornades no hi ha cap equip que hagi guanyat fora de casa, que al final això vol dir que els equips de casa estan molt forts, molt sòlids. No descartem que d'aquí a final de temporada nosaltres puguem trencar aquesta dada, no? Però sí que és veritat que és molt important al final fer-te fort a casa amb només 10 partits d'aquest grup de promoció i tot passa per aquest dissabte tornar a aconseguir 4 jornades seguides sense perdre, guanyar i a partir d'aquí anar totes a les 4 últimes.
Aquest cap de setmana un altre partit a casa que, com tu deies, doncs és important no mantenir aquest, com a mínim els punts de casa, mantenir-los.
Sí, sabem que si més o menys anem fent els punts de casa, tal i com van els altres grups, doncs tenim bastant guanyat en aquest grup justament de play-off, que encara crec que el quart del nostre grup encara és que està classificat d'ascens directe, no? Perquè hi ha 3 millors quarts que van, i per això estem molt concentrats de cara a aquest dissabte amb l'Sporting Gavà, que a sobre ja van perdre el seu primer partit de play-off amb un camp que és molt petit, on realitzen un joc molt directe, i ara que més o menys també ja anem coneixent a tots els equips que no teníem el grup de la primera fase, doncs ja plantejarem el partit d'una manera diferent per intentar sumar.
Aquesta primera volta l'heu acabat a casa, la segona evidentment no, però sí que és veritat que el penúltim partit, que pot ser molt decisiu, sí que el tindreu a casa. D'alguna manera això també beneficia.
Sí, no, els partits de casa sí que és veritat que estem intentant fer una crida a la gent perquè es pugui animar a omplir l'estadi. Els 3 partits que hem fet, la veritat que hem tingut bastant suport de la gent. En aquest de dissabte doncs, farem el mateix, una promoció perquè la gent de per aquí a la comarca doncs, pugui baixar a animar l'equip, al igual que la penúltima jornada amb els Sitges, i esperem no haver d'arribar l'última setmana al camp del Cubelles jugant-se la promoció d'ascens, però bueno, tot no sabem com anirà, però esperem que tenir-ho fet abans.
Doncs esperem que aquesta segona fase comenci amb bones notícies per l'Atlètic Vilafranca. Repetim, dissabte a 5:45 de la tarda davant l'Sporting Gavà. Per la seva banda, el play-off de permanència, l'Almoja doncs, ja disputa l'última jornada d'aquesta fase sense res en joc. L'equip ja està salvat, ja sap que la propera temporada competirà a la segona catalana. Es tancarà la Lliga aquest dissabte a 5:45 de la tarda davant la Terlenca al Municipal dels Pins, partit que cobrirà Penedès Televisió i del qual oferirem un resum a partir de la setmana que ve. També la partida dilluns vinent podreu gaudir d'un resum d'aquest partit del Xamba davant el Calafell, del qual parlàvem a l'espai d'esports de l'informatiu d'avui. Aquest Xamba Calafell que pot ser molt decisiu per les vilafranquines, que podrien celebrar el seu ascens a Primera Catalana aquest mateix diumenge al Pavelló Nou. El partit no es disputarà a la Gamba, es disputarà al Pavelló Nou, ja que a la Gamba ja s'estan fent preparatius de cara a les fires de maig que començaran el cap de setmana vinent. Nosaltres tanquem així el programa d'avui. Us recordem que tornarem demà divendres a la mateixa hora per fer prèvia d'un nou cap de setmana esportiu. Ja cap de setmana amb menys competicions. La tercera divisió va finalitzar fa un parell de setmanes i l'Hockey Lliga ho feia el passat cap de setmana. Però encara hi ha moltes coses a explicar i la sentireu demà a partir de 2:15 del migdia aquí a Ràdio Vilafranca. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.